Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 9 i 9 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per les entitats d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 21è de la cinquena temporada del Nitrat i enèsim d'aquest any 2018, que ja no sabem ni com agafar.
Avui serem a l'estudi amb tots vosaltres i qui s'apunti fins les 10 d'aquesta nit de primavera fresca i juliua, a més de convidadíssims especials, com sempre.
Recordeu que si voleu comentar-nos en directe qualsevol cosa que us vingui de gust sobre les vostres peripècies d'aquestes darreres setmanes, tot s'hi val. Teniu obertes les nostres vies de comunicació, que, Pablo, són...
Com que se m'ho recordem, són el nostre Twitter i el nostre Facebook, on ens trobareu com a Ràdio Nitrat, i si no, ja sabeu que ens agrada que ens truqueu al telèfon del directe al 93-75-15-87 o 93-75-15-88.
De totes les propostes que ens feu arribar, recordeu que farem sorteig d'un llibre, cortesia del Celler dels Llibres, la millor llibreria que promociona aquest programa i que ja us vam anunciar fa un parell de setmanes, que estan potenciant enormement el que és la biblioteca, en aquest cas no de préstec, de cultura tradicional de Sant Cugat i d'arreu del Principat.
Perfecte. Doncs amb tot això farem un repàs de l'actualitat molt breu i de l'agenda encara més breu que se'ns tira a sobre. Som-hi!
Què és notícia?
L'Esbar ofereix la seva andança a la plaça.
Doncs l'Esbar Sant Cugat, un any més, ha celebrat l'andança a plaça amb prop de 400 alumnes a l'escenari de la plaça d'Octavià. Els 5 grups de l'Esbar que han fet gala de tot el que han après aquest any amb una mostra que ha començat a 6:15 de la tarda d'aquest dissabte amb els balls dels més menuts i va seguir també amb les propostes de precoç, mèdiums i sèniors. Tots aquests grups de gent d'aficionats a la dansa més que entusiastes que l'Esbar segueix nodrint molt més enllà d'una simple escola de dansa per nens. Per mi crec que és un dels projectes més interessants que tenim ara mateix a Sant Cugat i us s'ha d'aprofitar al màxim. O sigui, si no ho vau veure, torneu a tenir oportunitat a la Festa Major. I és que també és notícia el que farà l'Esbar durant la Festa Major, perquè clourà els actes dels 100 anys de l'arribada del tren a Sant Cugat el 30 i el 30 de juny i l'1 de juliol, el cap de setmana de la Festa Major de Sant Cugat, de Sant Pere, i ho farà amb el muntatge Fent Via, que posarà en escena 16 ballarins i 8 músics que tocaran en directe. Músics com a Marçal Ramon, un dels professors de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que ha fet la part de la música d'aquest repertori, ha fet l'arranjament i en farà també l'exposició en directe. No volem donar massa detalls perquè això ja ha estat explicat en aquesta casa i és més, l'Esbar Sant Cugat en algun moment ens ho explicarà en directe a nosaltres quan tinguem l'opció de contactar, perquè tots fem massa coses i al final aquests dies previs de Festa Major seran bastant durs per tothom i serà difícil poder tenir gent en directe aquí als últims programes que farem. Per això, sí, dir-vos que hi haurà coreografies noves, un mapping, música en directe, com hem dit, i bé, la resta de coses que ja veureu els dies 30 de juny i 1 de juliol. Seguim amb més breus, com per exemple els Gausacs.
Doncs els Gausacs han fet una diada gran de castells de Sant Cugat, que serà en el Penedès, amb els castellers de Vilafranca i els moixiganguers d'Igualada, aquest dissabte a 6:15 de la tarda.
Aquest dissabte, doncs, com bé diu en Marc, els castellers de Sant Cugat van anar fins a Sant Quintí de Mediona, a vila bastant curiosa del Penedès, que serà protagonista de la següent secció del programa, del costumari, que la reprendrem, i van descarregar-hi el 3 i el 4 de 8 i el 5 de 7. Es va descartar finalment el 5 de 8, que havia sigut el gran atractiu d'aquesta diada, al costat dels castellers de Vilafranca, que van portar el 3 de 9 en folre, i uns moixengues d'Igualada que s'estan sortint de totes les taules, amb un 2 de 8, un 3 de 8 i un 4 de 8, una nova tripleta. Aina Soler, què en podeu dir d'aquest castell?
No.
Sembla que no podem contactar amb Igualada ara mateix, així que ho deixarem per més endavant. I res, en principi tindríem això. Anem cap a l'agenda, que la farem ràpida.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Doncs aquest dissabte comencem l'Escola de Música.
L'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat farà un taller de ball de plaça a l'Ateneu. Serà aquest dissabte 16 de juny de 10:15 a 12:15.
I seguirem perquè els gausacs tornaran a mostrar el seu suport a la campanya Free Romeva amb un pilar.
Faran, com deia el Nacho, un pilar de suport a l'excarceració de Raül Romeva el dissabte 16 de juny de 12:00 a 1:00. Serà un pilar llarg, penseu que ha de tenir molt mèrit perquè pujaran a les 12:00 i no l'aguanten fins a 1:00, segons el que posa el propi calendari dels entremesos i de les entitats de Sant Cugat.
Serà a Caldes de Montbui, juntament amb més entitats del poble, també germà de Raül Romeva.
I entenc que amb algun representant del llibre dels Rècords Guinness.
Sort que ja acabem, perquè hi haurà també trobades geganters.
Doncs els geganters faran una trobada de gegantera a Sant Joan d'Espí el diumenge 17 de juny de 2018.
Això és el cap de setmana següent, perquè hi ha moltes més coses, però és igual, passem al costumari. No és sèrio, això, no és sèrio.
No, ara aquí acabes de...
M'he ballat moltíssim.
Sí, bastant. Demanem disculpes, si vols podem fer una lectura del que vindrà aquest cap de setmana. Perquè...
Bàsicament només hi ha castellers.
Bueno, doncs llegim les activitats dels castellers, que és en aquest proper cap de setmana.
Castellers, Sagrada Família.
Doncs amb la festa major del Fort Pienc a la Sagrada Família, el dissabte 9 de juny, suposo que l'horari torna a estar malament perquè diu que és de 6 a 6 i mitja.
Ho fem molt ràpid.
Entenc que, clar, han de descansar, que el cap de setmana següent tenen un pilar d'una hora, però en tot cas sabem que l'activitat comença a les 6 de la tarda i us animem a anar-la a veure.
Vale.
Què estàs fent?
És que se m'han enganxat els cables de l'auricular amb la cadira, no sé com. I estic patint molt. Un moment, Ai, ara. Estava enganxat al micro com si qui s'hagués pillat els ous a una finestra.
Anem a fer veure que els últims 2 minuts no han passat, si us plau.
Perquè, a més, els castellers tenen per partida doble perquè el mateix diumenge després aniran a Sabadell
a fer una diada d'aniversari. El diumenge 10 de juny, aquesta sí, amb un horari més raonable, de 12 a 2 de la tarda, a la plaça del Mercat.
Seran els castellers de Sabadell, els castellers de Sant Pere i Sant Pau, colles de 8 i colles de 9, bastant grans. A més, el mateix diumenge, a la tarda, l'anual actuació del grup Mediterrani al barri de Can Serra de l'Hospitalet, a les 6 de la tarda, convidats per l'associació de veïns, gran ballada. Per mi és la millor ballada de l'any.
És una de les ballades, jo també he tingut el plaer de fer-la a diverses ocasions. És una ballada amb un públic molt agraït, que espera normalment cada any el grup Mediterrani, i a més acostuma a ser, doncs, bueno, una actuació d'assaig del que serà després la festa major.
Doncs allà hi serà el grup Mediterrani. Sempre benvingudes les mans que vinguin des de Sant Cugat per ajudar-los a portar tot el vestuari, així que aneu-hi si podeu. Doncs res, fet això, anem al costumari.
El costumari.
Recuperem aquesta secció, antiga secció que feia la Mercè Andrés amb nosaltres sempre, per obrir el programa, que, sí, el Pablo s'està fent veure que no ha passat res del que ha passat últimament, els últims 2 minuts. Si ho pujaria, perdona, o sigui, s'ha colat el cable sol sota la cadira. No, no sigui culpa meva.
Nacho, procedim amb el costumari.
Doncs bé, com tots sabeu, el costumari va ser la secció principal d'aquest programa durant 3 anys, i el costumari és un llibre, perquè és això, és un llibre, amb diversos llibres, però és un llibre, a cap i a la fi, fet per Joan Amades, el que vindria a ser un llibreter...
Un tio que no sabia res de cultura popular.
Exacte, però s'hi va fixar molt després, perquè va fer uns libracos importants, un llibreter que va recollir pràcticament totes les tradicions de cultura popular de Catalunya, fent diversos viatges i incursions a la Catalunya interior, costa, per tot arreu. Va voltar durant molts anys, i a més hi ha la llegenda que moltes d'aquestes coses les va fer a seques, perquè no s'hi veia gaire bé. Ara s'entén moltes coses.
Aquest detall el desconeixia, però en qualsevol cas, i malgrat algun que altre petit error i salvatat, s'ha de reconèixer que la cultura que tenia aquest senyor a nivell d'arts populars era espectacular i va fer una feina de recopilar totes aquestes tradicions i plasmar-les en un document francament encomiable.
Doncs la veritat és que sí, i va ser... perquè veieu el nivell d'introducció a aquest home dins de la cultura popular i del folclore i de la tradició, va formar part de la secció d'Esperanto a l'Ateneu Enciclopèdia Popular, de la Federació Catalana d'Esperantistes, va formar part també de l'Ateneu Barcelonès i de l'Arxiu d'Etnografia i Folclore de Catalunya durant molts anys. Això estem parlant dels anys de la República, entre els anys 30 i 39. Passat això, va formar part del Museu Arqueològic de Catalunya i també va col·laborar amb el que va començar a ser la UNESCO, el primer òrgan de... les primeres passes de l'òrgan de protecció del patrimoni de la humanitat de la ONU, que es va fundar just després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir que realment una persona important. Això és el resum més breu. Però què és el que ens interessa aquest home avui? Us hem dit abans, a l'actualitat, que els castellers de Sant Cugat van tenir una actuació a Sant Quintí de Mediona. Per què van els castellers de Sant Cugat a un poble tan petit com Sant Quintí? A més, és una actuació organitzada pels castellers de Vilafranca, que és una de les colles més importants del país. Sí, és la colla del Penedès, llavors han de fer gran la comarca, que totes les històries, però segueix sent una plaça molt petita, és un poble molt petit, però tot i així, aquest poble té molta tirada.
Sant Quintí de Mediona, a banda de tenir una colla de bastoners, crec recordar, i ara parlo de memòria, que va arribar a organitzar una de les trobades nacionals de bastoners de Catalunya.
Certament, perquè té una colla bastonera bastant bona. O sigui, són poca gent, però perquè el poble no són gaires. Però tenen colla bastonera, colla de cintes, colla de panderetes, colla de diables, trabucaires, que per cert, moltes dones trabucaires en aquesta ciutat, molt bé. I hem dit això, bastoners...
I deuen ser membres multiempleats.
Sí, més o menys, però tots s'apanyaven bastant bé. I quina relació podem tenir... Joan Amades i Sant Quintí? Doncs Joan Amades es va casar amb una Sant Quintí medionenca.
No estic segur que el topònim estigui correcte.
No, però
me l'acabo
inventant bastant, bastant...
No conec quin és el designatiu.
Perquè veieu més o menys de què va anar aquesta festa. Aquesta festa se'n diu la Quintinada i està marcada també les jornades de Joan Amades. I encara més concretament amb la jornada de cuina Amades. Sant Quintí de Mediona va tenir el privilegi molt passatger, però també molt important, d'haver acollit a Joan Amades durant uns anys, fins al punt que, com hem dit, es va casar amb una noia de la vila, i en els darrers anys del costumari de Joan Amades, aquest personatge va començar a introduir el que vindria a ser... la cuina Amades, o sigui, una obra dedicada exclusivament als valors culinaris de la cuina catalana, que després, més endavant, ha acabat constituint el que en coneixem avui dia com el corpus culinari de la cuina catalana. Pinta bé.
Sí, sí.
El corpus culinari de la cuina catalana inclou plats, inclou tot estructures de cuina pròpies d'aquest territori, que tenen moltes similituds amb moltes altres, però que es recullen exactament les que hi ha per aquí. Plats com ara el fricandó, com el bacallà a la llauna, coses així que són molt, que diem, oh, sí, són molt nostres, doncs estan totes recollides des de fa molts anys. I aquest home va ser un dels protagonistes. Doncs aquesta gent de Sant Quintí de Mediona, que estan com una cabra, perquè a ningú més se li acudiria muntar una trobada gastronòmica dins un pavelló esportiu en el qual hi tens 500 persones buscant menjar com si no hi hagués demà, oferint plats que van des de pèsols, eren? Uns pèsols bastant bons, fideus amb botifarra, tastos d'oli diversos, fuets diversos, fideus també vegetarians, carquinyolis de Sant Quintí, que pura delícia.
Company, que vinc sense sopar.
Ja. Doncs va ser... Nosaltres anàvem sense sopar tampoc i havíem begut molta cervesa. Per tant, estàvem com molt necessitats d'anar cap allà. Realment va ser una autèntica bogeria i em sorprèn que pobles tan petits tinguin la capacitat d'organitzar fires de gastronomia tan bèsties com aquesta. Però bé, no sé si... O sigui, he fet una mica aquí de batibull de conceptes, però perquè veieu que el que pot acabar sent una tonteria, com és recollir tots els plats, després pot acabar esdevenint un ritus gastronòmic molt, molt important, com és que totes aquestes fires tenen una base molt... molt neutre, que realment la va fer la feina, pot sortir de només un home que podia haver sigut aquest, perfectament aquest en Joan Amades. I és per això que Sant Quintí li dedica tota una jornada a aquest senyor només.
Interessant.
No, va ser molt bèstia. Jo recomano que si mai teniu temps, a més, ja centrant-me més en el tema menjar, entreu al web del Departament d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya perquè trobareu això que hem dit abans del corpus culinari, és a dir, hi ha receptes que estan recollides, anirem així, digues?
No, que a mi em fa molta gràcia perquè, clar, és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per això els hi correspon, però m'encanta les divisions que hi ha en el corpus culinari. Són amanides i plats freds, carns, pastes, arrossos i altres cereals, postres i dolços, sopes, escudelles, brous, farinetes i cremes, bolets, m'encanta que això tingui una categoria a part, llegums, ous, que dius, bueno, receptes basades en ous, se m'han acudit moltes, però jo hauria posat altres indicatius, peixos i marisc, salses, verdures i altres hortalisses, i algo que a mi em sembla absolutament detestable i que considero que no hi hauria de ser, com són els cargols. Però bueno, ara estàvem fent aquí una mena de consulta i em fa molta gràcia perquè hi havia croquetes d'ous, ous de reig a la brasa, hi ha tot un seguit de receptes aquí, ous durs, ous farcits, ous al plat...
O sigui, jo ara m'acabo de fixar en les croquetes d'ou. Vaya animalada. O sigui, és com una croqueta de flam.
Sí, bàsicament els ingredients que estem veient aquí són 4 ous durs, salsa beixamel espessa, farina, ou batut, pa ratllat i oli. O sigui, això és colesterol pur.
I ara la recepta també no pot faltar, la recepta dels ous ferrats.
I la dels ous ferrats amb mel.
Que... ous ferrats amb mel, buah. És que clar, i... realment, tot això s'ha recollit... Sí que hi havia receptes, perquè el corpus no és només una cosa que sortia a Joan Amades. Recordem que Joan Amades és un personatge que va néixer el 1890 i va morir el 1950. Del corpus culinari, que ara no en tinc cap aquí endavant, sí que hi ha receptes recollides del segle XIV, del segle XV. És a dir, que remunten molt enrere. I recordo una recepta que, al moment que la Mercè va portar per primer cop aquest llibre aquí al programa, que parlava de les perdius enllardades.
Ullo, perdó.
Sí. No, capons enllardats, que és un plat que també surt de la cançó de Serrallonga, recollida al segle XIX i gravada per iaios a la Garrotxa a finals dels 70, que després sortiria el disc de Carles Belda i Carles San José de fa 2 anys, i és un plat que remunta també al segle XV. I et sortia un català una mica així estrany i et sortia una recepta una mica estranya també, que parlava d'agafar el capó, fer tu el capó, és a dir, fer tot aquest ritual estrany que es fa amb els capons.
I que avui en dia...
Però parlava de tot el procés.
En entorns urbans costa de trobar algú que ho faci.
Ara mateix a les vostres cuines no podríeu fer aquella recepta. Seria complicada. Però bé, que existeix això. Jo trobo que és... tan ric, això, que... hauria de ser cada casa. De fet, moltes de les receptes que tenim aquí al Temerari, recordo que, bueno, no faré publicitat aquí...
No, que va.
Amagada, però les 6 receptes que tenim posades ara mateix de plat de fons del Temerari són tretes, o sigui, directament del corpus de culinari de la cuina catalana, i no se'n desvia ni una copa. És el que té tenir més, gent més friqui que nosaltres, Marc, a la cuina.
Però bueno... Ja està bé.
Doncs tot això seria per, no sé, per fer-vos venir ganes si encara no sopat, com a tu, Marc. I no sé. Això vindria a ser tot el que us vindria a dir avui.
Bueno.
Passem a les bèsties, que avui tocava...
Avui toca especial patum.
Doncs som-hi, cap a les bèsties.
Quina bèstia.
Ben tornats.
Doncs,
què ens portes avui?
Gràcies. Doncs avui, com acabàvem d'anunciar, portem un especial La Patum de Berga.
Bé.
Perquè quan vam arrencar aquesta secció i la meva col·laboració en aquest programa va ser parlant precisament de l'àliga més antiga de Catalunya i probablement la més icònica, que era l'àliga de Berga.
Sí, això està demostradíssim.
Aviam, sí. Jo m'atreviria a signar... Què és la més icònica? Crec que no és necessari discutir-ho. Que és la més antiga, per les dades que jo tinc al cap ara mateix, sí. Com a bèstia, no la més antiga referenciada en els escrits, però sí la que conserva més elements i es pot considerar que encara és una de les bèsties parides des del seu moment. Doncs aviam, no li havíem dedicat mai una secció explicant La Patum en si, i donat que la paraula corpus és una paraula que n'hagués sortit en aquesta secció pràcticament
cada vegada,
doncs està bé que en parlem, diguéssim. La Patum de Berga, com tots sabeu, és una festa tradicional i popular que se celebra a la ciutat de Berga, com diu el seu nom, capital de la comarca del Berguedà, perquè som així d'originals posant noms, durant les festivitats del Corpus, i consisteix doncs, en diferents representacions al carrer i amb la participació ciutadana, en les quals doncs, és molt característica la presència de foc i pirotècnia. L'any 1983 va ser declarada per la Generalitat de Catalunya com a festa tradicional d'interès nacional i el 25 de novembre del 2005 va ser declarada obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat per la UNESCO.
Toma.
I per aquest motiu doncs, va ser elegida permanent en patrimoni cultural de l'immaterial d'Espanya. És un dels títols que ostenta. Actualment,
com els nobles, està bé.
Actualment la Patum de Berga doncs, està dirigida per un patronat, que és el patronat de la Patum, i és un òrgan que està format doncs, pels caps de colla de les diferents comparses, el regidor de la Patum i Cultura, i l'alcalde de Berga, un historiador i un gerent. Com ja vam anunciar la setmana passada, el mot Patum, a banda de tenir amplis estaments, àmplies excepcions, el mot que li donen des de Berga és el fet que és la onomatopeia del característic so de tabal de fer els dos tocs, que són el de pa, tum.
Senzill.
Senzill, fàcil. Pràctic i per tota la família. Doncs aviam, la comparseria de la Patum prové, segons comenten els historiadors, dels rituals de vegetació i regeneració genèsica que se sustenten al cicle de maig, que són unes pràctiques que l'Església Catòlica, ja sabeu que tenia ganes de captar a tothom...
I absorbir i tot, sí.
Doncs va anar assimilant i la va readaptar i la va integrar com a part d'aquest cerimonial primigeni, convertint-ho en un vehicle de cristianització de la població. Llavors, els orígens de la Patum s'han de cercar doncs, amb la celebració de Corpus Christi, que ja li vam dedicar el dilluns passat una explicació, però bueno, que ja sabeu que va néixer al segle XIII.
Sí.
I bueno, la referència més antiga que es conserva documental a la ciutat de Berga doncs és la seva processó del 20 de maig de 1454. Vale? Per tant, no parlem d'una festa nova. Des dels seus inicis, aquesta processó de Corpus doncs, comença a integrar tot un seguit d'escenificacions que amb el pas del temps s'anomenen doncs, entremesos i que tenien com a objectius principals l'educació i la moralització dels que observaven el seguici. Moltes vegades aquestes escenificacions doncs, eren simples cristianitzacions d'elements pagans preexistents. No? I agafaven i deien doncs, el culte a la natura, el culte a l'aigua, el culte... I a poc doncs, el anaven reconvertint. Amb el pas dels anys s'anaran obtenint entitat pròpia, guanyant adeptes entre el poble, més per la seva vessant lúdica que pel caràcter allisonador.
Vale.
I en van anar quedant a poc doncs, només les parts més festives i d'aquí neix el que s'anomena bulla o bullícia del Santíssim Sagrament, que és el preludi de l'actual Patum. Llavors, aquesta bulla o bullícia era un, tenia un caràcter més purament civil, civil i laic, i estava destinada a honrar i homenatjar les autoritats civils. Uh-huh. Cal mencionar que moltes altres poblacions catalanes doncs, també van crear una abolició del Santíssim Sagrament, anomenada amenada de la processó del Corpus, és a dir, van crear la seva pròpia Betum, però al llarg dels segles Berga és l'única que ha conservat aquest element i és el que la fa única. La Bulla de Berga està documentada des del 1525 com a bulla, no? I la majoria d'actes consistien en drames mítics que representaven les lluites dels cristians contra els musulmans, de Sant Miquel Arcàngel, que ajudat amb els àngels doncs, lluitava contra Lucifer i els seus diables. Els diables sempre hem estat històricament maltractats. Les burles les burles contra el cabdill Abdulafer o Bullafer, que era un cabdill musulmà que havia arribat fins allà. I, en canvi, el que sí que hi havia era l'acte de l'àliga, que expressa la satisfacció de Berga per haver acabat amb el domini feudal i passar a dependre directament i exclusivament en aquell moment del rei. Ben aviat, doncs, els aires d'aquesta bulla comportaven en... Bueno, foren titllats d'abusos per part de l'autoritat eclesiàstica. Clar, ells havien convertit això en un element de cristianització i de sobte el poble passava de la cristianització i s'anava a fer festa. I es van començar a rebotar i van decidir començar a promulgar una sèrie de prohibicions.
Aviam.
D'una banda, la disposada de les sinodals de 1689 per part del bisbe de Solsona, en aquell moment Miguel de Santos, i l'altra, la lletra del vicari general de Solsona, el rector de Berga, una carta en la que, alguns autors consideren que va ser el detonant per la prohibició de que la festivitat dels entremesos o les actuacions dels entremesos es fessin a l'interior de l'Església.
Per tant, tot el que ara potser estem veient que es fa durant Patum fora, es fa a plaça, abans potser es feia dins.
Bueno, és que, de fet, els elements que hi ha avui en dia a la Patum, tret de l'àliga, diria que no n'hi ha cap que sigui dels originals. Eren tot un seguit de representacions que es feien, que es van anar reconvertint, ara ho anirem veient, perquè hi va haver una època de gran expansió a partir del 1662, més o menys, comença, i bàsicament el que es va fer va ser dir, no, això ja no és purament de ensenyances cristianes, per tant, aneu fora. A plaça, fora d'aquí. Una cosa que l'Església no ha fet mai. Llavors, com deia, des de mitjans del segle XVI, aquests entremesos deixaren de dependre de determinats gremis o cofraires i passaren a ser gestionats per l'Ajuntament. Vale? Llavors, durant els segles XVII i XVIII, a les comparses originals s'afegiren els gegants, documentats per primera vegada des de 1695, per bé que ja havien estat incorporats entre el 1662 i el 1694, en alguna dada, no l'he pogut concretar, l'àliga, construïda l'any 1756. Uh-huh. Entre finals del segle XVIII i els primers del XIX, comença a donar-se de manera gradual la substitució del nom de Bulla per l'actual Patum. I ara bé, els segles XIX i XX van acabar de conformar la major part dels canvis importants de la Patum. Vale? Perquè ens fem una idea, la festa havia viscut la introducció de la primera comparsa de nans, els Nans Vells, que està documentada des del 1855, el canvi dels antics gegants pels actuals gegants vells, l'any 1866, tot i que a finals del segle XIX, quan la Patum rep una veritable revolució, és el fet de... s'introduïren les músiques de plens i els tours i cavallets entre el 1888 i el 1890. Es compraren els nans nous i els nous cavallets al 1890. La guita xica entra a la celebració el 1890, es compren els vestits nous per als tours i cavallets i la guita grossa també el 1890, es reforma el vestit de la geganta vella, el 91 es compren els gegants nous i es reintroduïren els nans vells el 1892. És a dir, amb l'espai de 4 anys...
Va canviar del tot.
Va canviar del tot. Comencen a entrar un seguit de comparses, que són les que avui en dia coneixem tots els que hi hem anat alguna vegada o ens hem molestat en documentar-nos lleugerament. Com us podeu imaginar, la Patum se celebra un cop l'any i té una durada de 5 dies.
Vale. Per si de cas te'n deixes algun.
Exacte. Comença el dimecres, perquè el Corpus sempre és un dijous. Comença el dimecres, passades al migdia i al vespre en honor a les autoritats. El dijous es fa la Patum de lluïment al migdia i la Patum completa al vespre. Ara explicarem que són lluïment i de completes. El divendres es fa la passada infantil a les 10, petum infantil de lluïment al migdia i petum infantil complet al vespre. Uh-huh. Dissabte hi ha l'entrega dels títols de petumaire i petumaire d'honor i passada al vespre en honor als, als administradors i a les places de Berga. I diumenge, una altra vegada, petum de lluïment i petum completa al vespre.
O sigui, a casa t'ho deixes.
Exacte. Llavors, anem a especificar alguns dels aspectes que té la petum, perquè la petum no és només aquests 5 dies, hi ha un seguit d'actes previs, com per exemple el cap d'any de petum.
Què és això? No havia sentit mai.
El cap d'any de petum se celebra el dimecres abans de la sortida del Tabal a les 12 de la nit, és a dir, una setmana abans, i aquest dia el que es fa és, antigament, el Tabal sortia el dijous de l'Ascensió i, segons els petumaires, comença un any nou de petum. Ells, els petumaires, no van amb el calendari julià habitual. A partir d'aquí, tenim la sortida del Tabal. La sortida del Tabal té lloc el diumenge d'Ascensió, per tant, el diumenge previ, i se celebra un ple extraordinari a l'Ajuntament de Berga per decidir, de manera oficial, si aquell any es fa o no es fa petum. No ha passat mai que es digui que no, i pobre del que s'atreveixi a fer-ho. Però, formalment, si el ple sortís i digués no es fa...
Aquell any no es fa.
Aquell any no es fa i es pot liar la grossa. Després d'aquesta decisió, que, com us deia, doncs és indefectiblement favorable, els músics interpreten el Ball de l'Àliga i el Tabal surt pels carrers i places de Berga anunciant la resolució del consistori. A partir d'aquí, comencen els quatre fuets. Els quatre fuets són dos salts de masses que es realitzen el diumenge de la Santíssima Trinitat, anterior a la setmana de Corpus. Aquest acte, d'origen inexacte, era antigament una prova dels fuets que s'utilitzarien a la petum. Vale? Per tant, els petards que veieu, primer els provaven. Llavors es podia valorar si petaven bé o podien prendre variacions en plan de no, ràpid.
Canviem
de piro o refem-lo, no? Després hi entrem en el que s'anomenen les passades o passacarrers, els diferents trajectes que fan els carrers del nucli d'antics de la ciutat, alguns elements de les comparses de la Patum. Doncs van sortint i es van aturant en diferents llocs fixats per tal de dur a terme una representació del salt, del ball, de la dansa... Bueno, aquestes passades es realitzen en l'actualitat el dimecres de Corpus en dues ocasions, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre. I els dissabtes a 7:45 i a 7:45 del vespre. Bueno, també tenen tot un seguit de tradicions cadascuna d'aquestes passades, però bueno, això ja ho deixem perquè us ho aneu investigant.
I també per si mai voleu veure aquestes tradicions tal i com són, no hi haurà res millor que un Berguedà mateix us ho expliqui.
Evidentment, perquè segur que jo me'n deixaria moltíssimes i de les que han anat, no estan documentades però han anat sortint.
I s'ofenen molt quan t'equivoques. Fa molta gràcia això.
Bueno, per lo que jo tinc entès, s'ofèn la meitat de Berga. A Berga normalment la població es divideix entre petumaires i no petumaires. Els petumaires s'ofenen si faltes a la petum o s'ofenen si els hi dius alguna cosa malament. Alguns són més enèrgics que d'altres, però viuen la petum amb una intensitat brutal. I l'altra meitat de bergadans acostumen a fotre el camp de Berga durant la setmana de la petum. Vull dir, penseu
millor estratègia.
La petum fa molts anys, doncs, bueno, hi anaven els bergadans i els del voltants. Avui en dia és una fita i un destí que ve de gent de tota Catalunya.
Pràcticament nacional.
Està lleugerament massificada, per ser amables. I, òbviament, doncs, els bergadans agafen i diuen... Bueno, està molt bé, però podríeu venir altres moments de l'any a Berga en lloc de venir a la Patum a fotre-nos la festa. Un segon que bec aigua.
Sí, bé. Sí que és cert que justament avui volíem parlar amb un company que hi havia participat en aquest programa, parlant també de la Patum de Berga, ell és de Berga, i ens comentava justament això, que moltes vegades el que es trobaven era que no podien gaudir del tot la festa perquè l'excés de gent que hi havia. Perquè recordem que la festa aquesta es fa tot a la mateixa plaça, el gran acte se sol fer a la plaça de Sant Pere, no? Que és una plaça molt petita, i si entaforen ben bé 2.000 persones, que realment no és còmode. Però clar, suposo que hi ha gent que te'n liés, hi ha gent que hi ha lista de compartir-ho, hi ha gent que hi fot uns bons duros, perquè els bars d'aquells dies s'omplen, la fira que hi ha... A Berga, just abans de que comenci les completes, està ben farcida de personal.
I hi ha balcons que es lloguen.
A més, això.
Això...
Hi ha un negoci.
La pela és la pela, nano. Doncs bé, De les diferents, dels diferents conceptes que s'han de dominar, si algú hi vol anar, hi ha la patum de lluïment. La patum de lluïment té lloc el dijous i el diumenge de Corpus, a les 12 del migdia. Abans, a les 10 del matí, té lloc una engegada de coets per despertar la vila i avisar la població de l'anada dels músics a buscar els administradors a casa seva, i d'allà la missa major a les 11, perquè això sí, la missa es continua conservant. En aquesta hi participen totes les comparses, amb l'excepció dels plens. Així doncs, actuen successivament i en el mateix ordre els turs i cavallets, les masses, les guites, l'àliga, els nans vells, els gegants, els nans nous i, per acabar, els tirabols. Actuen totes elles un sol cop. Per tant, arriben a plaça, fan la seva actuació i ja està. La patum completa té lloc els dijous i diumenges de Corpus a 9:45 del vespre i participen els mateixos entremesos que al matí, però en comptes de fer-hi només una única actuació, en fan quatre. Després de la segona i de la quarta, tenen lloc els salts de plens, que tots haurem vist els magnífics vídeos i imatges de totes les espurnes.
De la plaça apagant-se i posant de foc. Sempre sembla un camp de batalla, allò. És el millor moment.
És un dels moments més macos. Si algú no ho ha vist mai, YouTube, ara mateix, a buscar el salt de plens i flipeu una estona. Allò peta molt, aviso. I és un participar de tota la patum és un grandíssim honor que no està a l'abast de qualsevol. És a dir, Berga fins i tot ha fet un seguit d'incorporacions, places. Aquest any, per exemple, hi havia una cosa que m'agrada moltíssim, i és que al balcó de l'Ajuntament hi havia 50 places, que si no ho entenc malament, si ho heu entès malament, disculpeu-me l'error, però es van sortejar entre els bergadans, i hi havia 50 persones al balcó de l'Ajuntament podent disfrutar de la patum de Berga.
Déu-n'hi-do.
És un dels canvis que ha impulsat el consistori que hi ha actualment. La patum infantil... sí, hi ha un salt de tirabols al final de tot de la patum completa, no me l'oblidi. La patum infantil té lloc els divendres de Corpus i els actes són els mateixos que es fan a la patum, amb la salvetat de la mida d'aquests. Tots els elements dels entremesos són de menor mida, per tal que els infants els puguin dur. Per tant, com dèiem, és una patum infantil no perquè estigui destinada als infants, sinó perquè són infants els que fan l'activitat.
Ah, molt bé.
Normalment aquesta és una patum que no congrega tanta gent de fora de Berga, lo qual segurament els nanos agraeixen. No obstant això, la plaça continua estant a rebentar. El naixement d'aquesta tradició, diguéssim, va ser una miqueta de forma casual i sense pretensions. L'any 1956, Joan Rafart i Montraveta, veí de la barriada de Cal Corneta, va construir un gegant, això jo diria que fet a casa, i a petició de les seves filles, i bueno, per tal que poguessin jugar a la patum. La idea va agradar i es va estendre de manera que el 1964 va ser oficialitzada i el 68, amb l'estrena dels Nans Vells, la comparseria es va completar. És el veritable planter dels patumaires. Vull dir, normalment aquests nanos són els que acaben, són els que s'acaben convertint en bergadans i onquis de la patum, que asseguren la pervivència d'aquesta activitat. Com dèiem, les comparses o entremesos de la patum són el Tabal, òbviament, els Turcs i Cavallets, les masses i àngels, els plens, les guites, l'àliga, els nans vells, els nans nous, els gegants i el tirabol, que és una magnífica tradició que té lloc al finalitzar la patum i prenen part els gegants, les guites, els diables sense foc i la totalitat de gent assistent, acompanyat sempre de l'indispensable tabal que va marcant el ritme. Aquest ball final, que antigament es coneixia com el tirabou, és un tipus de contrapàs llarg que a la patum pren la forma musical de dansa tradicional. Valsos, jotes i un pas doble, i que segurament doncs, és un dels elements que més es balla des dels inicis de la festa.
Doncs la veritat és que per mi el moment dels tirabols, que és el moment final, per la gent que hi ha pujat, sol ser el moment que més s'espera. O sigui, més enllà d'això que està sonant ara mateix...
No sabria dir-t'ho, perquè el moment del Ball de l'Àliga...
Clar.
Mireu qualsevol... I és una de les coses que més impressionen, si no heu estat mai a patum, el Ball de l'Àliga, sobretot és molt impactant el silenci.
Sí.
O sigui, el moment en què estem sentint aquesta música que ara ens ha posat el Pablo... A plaça, l'únic que se sent és això. O sigui, hi ha un moment que es va fent el silenci, es va fent el silenci, es va fent el silenci, i fins que l'àliga no arriba al moment d'explosió, de anem a saltar, anem a ballar, anem a girar de la corranda final, la plaça està en silenci. És més, bergadans i no bergadans, tu t'atreveixes a estar dient alguna cosa i
pam,
et cauen els xxt, si són només amables, que dona gust. Evidentment, després, quan salta la corranda, doncs tota la plaça comença a girar amb el ritme de l'àliga fins al moment tradicional en què l'àliga comença a fer voltes sobre si mateix i la tradició de veure qui aconsegueix posar-se sota la cua de l'àliga, que òbviament són uns pocs, però són uns molts els que hi volen arribar.
I el moment perillós de que, si, de que no toqui el cap, perquè la cua no va lenta.
No, i la cua no mira. O sigui,
no mira.
En gira i si s'emporta algú per davant, se l'emporta i encara...
Què
encara...
ha passat?
I encara sortiràs malparat si t'has carregat l'àliga.
Exacte.
Dir, perquè en aquell moment, vull dir, a tu, diguéssim, no importes, importa l'àliga. Per mi és un de, per mi el moment de l'àliga és... Que, evidentment, porto la secció del Quina Bèstia, no sí. Hauria de ser... Però per mi el moment de l'àliga és el moment més màgic de tota la Patum. Després, òbviament, el salt de plens és preciós, els turcs i cavallets, les masses... Tot té la seva... Els gegants, tot té la seva significació, tot és... Es viu amb una especial passió, tots els que hi han anat normalment tendeixen a intentar repetir. Jo aquest any no vaig poder anar i em sap molt greu. La veritat és que per motius laborals va ser impossible, però m'hauria encantat tornar-hi a pujar perquè és una d'aquestes fites que guardes. De fet, tenia uns amics que pujaven diumenge, que era allò en plan d'ostres, fa 3 anys que no pugem i no, ens en moríem de ganes. La Patum m'enganxa. Si hi has anat, normalment la Patum enganxa. I és una de les coses que, sense deixar de ser extremadament reivindicativa, perquè la Patum sempre ha tingut un caràcter reivindicatiu en molts aspectes. Hi ha hagut anys que ha reivindicat a nivells polítics, anys que eren a nivells de causes socials, però sempre ha tingut un component de lluita, d'energia, però un component d'un profund respecte a tot el que són les tradicions. És a dir... Allà no hi ha bastoners, no hi ha castellers...
Bueno,
no hi ha...
Sí que hi ha castellers i bastoners i tot això, però queda molt a part de la Patum.
Queda molt a part del que és la Patum en si, però si formessin part de la Patum, en aquell cas serien igual de respectes. Perquè la gent que hi va són friquitradis amb tot el seu esplendor i seran d'una entitat, seran d'una altra, però allà és una festa absolutament multicultural... que parla de les nostres arrels, de les nostres tradicions. I més enllà del immobilisme que se li pot atribuir a la Patum, perquè en alguns casos doncs, són inflexibles amb algunes de les normes, no deixa de ser un intent de preservació d'un patrimoni cultural absolutament espectacular. Jo no puc més que transmetre-us l'amor. Us podria agafar i us podria estar explicant cadascuna de les seccions en particular. De fet, si voleu recuperar el primer programa, crec que és de fa un any i mig, li vaig fer un monogràfic a l'Àliga parlant doncs, del tipus de flors que porta el bec, del tipus de corona que ha arribat a portar, perquè és una cosa que és, potser és la bèstia o la comparsa que més conec, però és absolutament espectacular com tot està treballat, com tot està cuidat, i penseu que es passen tot l'any treballant la Patum. Tot l'any.
Tot l'any.
Si teniu ganes de veure a banda de vídeos, hi ha un projecte acústic molt interessant que es diu Sons de la Patum, i bueno, són un grup de gent, de tècnics de so, que es van dedicant a recollir els sons característics tant del públic com de les actuacions, i les músiques i l'ambient... Bueno, això ja és per molt yonquis del món friquitadi, però és un projecte interessant.
L'últim detall que vaig conèixer l'any passat, just després quan es va acabar Patum, i que em va frapar bastant, i que demostra l'esperit autèntic de tradició inamovible que pot arribar a ser la Patum, però que, tot i així, és el que tu dius, és preservació d'aquest patrimoni, és el ball de l'Àliga en si. Quin és el ball? O sigui, quin és el sentit del ball? No sé si us he fixat mai en els peus del ballador.
Mm-hmm. No,
quina figura dius que fa? Què creuries que fa?
Ostres, doncs això no ho he analitzat mai.
Fa el senyal de la creu.
Té tota la lògica del món.
Per Corpus s'havien fet moltes danses a molts llocs, i en general totes les danses, perquè fossin admeses dins d'aquest patrimoni catòlic, havien de ser danses sagrades que fessin el senyal de la creu en terra de dansa. És a dir, tot està pensat perquè faci només un tipus de dansa. Si us fixeu, totes les danses, tots els balls d'àliga i tots els balls en general que tenen molts anys, o que tenen certes reminiscències de corpus, bàsicament, perquè és quan neixen la gran majoria de balls del nostre país, tots tenen algun senyal de la creu en algun moment. És bèstia.
Doncs jo he decidit que, ja que parlava de la Patum, sí, avui agafava i feia el Ordago a la Mayor.
Aviam.
Recordeu que en aquesta secció, de tant en tant, hi ha algun premi i de tant en tant hi ha, doncs, alguna pregunta.
A veure.
Aquesta vegada el premi me l'he buscat.
Aquí.
Amb col·laboració del Celler dels Llibres, però l'he buscat específicament. I serà premi gros.
Premi gros. Quin premi estem parlant?
No el diré.
Ai.
L'explicaré un cop s'hagi guanyat. No donaré la resposta a menys que algú l'encerti. O fins a l'últim programa de temporada. Vale?
25 de juny.
S'ha parlat moltíssim, perquè ha sortit moltíssim, perquè ha sigut part de les reivindicacions, quin tipus de flors portava l'àliga quan sortia a fer el ball. Però el premi serà per aquell que em digui quin tipus de corona portava enguany. Perquè l'àliga ha sortit amb corones reials, comtals, ducals, ha sortit sense corona a ballar durant l'època de la República. Doncs bé, el que encerti quina corona portava aquest any, recordeu que ha de quedar documentat, és a dir, per Twitter, Facebook o Colom Missatger, s'endurà el premi.
Brutal pregunta. M'agrada molt aquesta pregunta. Mira, està, jo ho miraré.
Home, em vaig anar a buscar directe el vídeo d'aquest any i les fotografies.
Doncs busqueu-ho i esmenteu-nos-ho, ens ho direu per Twitter, ara us direm com. Nosaltres, per acabar, anirem cap a l'enquesta i anirem acomiadant el programa perquè se'ns està acabant ja el temps. Som-hi!
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
En aquest espai, com sempre, us convidem a seguir explicant-nos tot allò que creieu convenient.
Ens podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia. Recordeu que tindreu opció de guanyar un llibre bestial, cortesia del Celler dels Llibres, i que a partir d'ara teniu un desafiament: trobar quina és la corona que duia l'àliga de Berga a la Patum d'enguany.
Ens ho podeu escriure pel facebook.com/radionitrat, pel twitter @radionitrat o al correu elèctric rinitrat@cugat.cat, o bé, per, com deia el Marc, Colom Missatger a Planada Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. També acceptem corps. Va, que marxem.
I arribem al final del 21è programa de la 5a temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat i que ens aneu seguint al 91.5 de la FM, de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, sobretot, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible amb Marc Travé i jo mateixa, qui us ha xerrat, Nacho Ferrer, i amb Pablo del Canto, com sempre, el nostre heroi a les vies de so. Nosaltres marxem, seguirem el que ens toca, us esperem el proper dilluns, mateixa hora, més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana. Adéu-siau.